El jutge Pablo Llarena renuncia a la sedició, però manté l'acusació a Carles Puigdemont pels delictes de malversació i desobediència. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui ha entrat en vigor el nou Codi Penal espanyol i el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha modificat les acusacions contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta d'exconsellers i líders independentistes que encara no han estat jutjats. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
En la interlocutòria s'elimina la sedició, però es continua acusant per malversació i desobediència.
Llarena manté aquests dos delictes de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Llarena entén que no pot atribuir a cap dels encausats el nou delicte de desordre públics perquè no encaixa amb els fets. A les altres dues encausades, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i l'exconsellera Clara Ponsatí, només se les acusa de desobediència.
En aquesta mateixa resolució es manté l'ordre que Carles Puigdemont entri de forma immediata a la presó per aquests dos delictes. Per tant, si tornés a Espanya, seria detingut. L'ha explicat a Ràdio Estel l'advocada penalista Marta Massip.
Es deixa sense efecte, no?, la busca i captura pel delicte de sedició, però immediatament després el que fa és acordar una nova busca i captura pels delictes de malversació i desobediència.
A tot això, el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, ha acusat a l'Estat d'estar provocant a Catalunya perquè l'independentisme perdi les eleccions. Aquest matí l'exalcalde ha passat pels micròfons d'aquesta emissora.
Ens vingui el president del govern i ens digui que la cimera que es farà aquí vol dir que s'ha acabat el procés. No ens adonem que ens estan provocant.
Sobre els problemes que viu la capital catalana, Trias ha assegurat que la solució per acabar amb la pobresa és generar activitat econòmica i no donar subvencions.
Segons ell, la problemàtica principal de la ciutat és l'habitatge i creu que perquè Barcelona vagi bé s'ha d'invertir i crear llocs de treball. L'alcaldable reitera que la lluita passa per crear activitat econòmica.
Paral·lelament a tot això, Catalunya continua sense pressupostos. El president Pere Aragonès no descarta, però, aprovar-los en un Consell Extraordinari que podria celebrar-se demà, tot i que no ho faria si no hi ha acord amb el Partit Socialista. I avui volem posar atenció a una problemàtica creixent, les agressions que pateixen usuaris i treballadors de transport públic a Catalunya.
Ya no puede ir ni sentada bien, porque si no te van robando a la entrada o a la bajada, te van robando el bolso.
Uno se puso a mirar y dice, oye, le partimos la cara, le seguimos, a ver dónde se baja y les pegamos.
Són només dos exemples de situacions que es viuen a diari.
Aquest matí, els treballadors del transport públic han convocat una protesta per reclamar mesures urgents i més seguretat. Des del gener fins al maig de l'any passat es van registrar 65 agressions en força contra usuaris de metro i tren, 10 més si es comparen amb el mateix període del 2021. També durant aquest temps, les agressions cap a treballadors van augmentar més d'un 50%, passant de 13 a 20 casos. La majoria són crits, amenaces o insults.
Avui analitzarem aquestes xifres amb en Víctor de la Cruz. Ell és coordinador del sector ferroviari de Catalunya, el sindicat Comissions Obreres. I a l'hora dels esports, aquest vespre el Barça s'enfronta al Betis per una plaça a la semifinal de la Supercopa d'Espanya, que s'està celebrant a l'Aràbia Saudita. Ahir el Real Madrid va superar el València als penals i avui, per tant, és el torn dels blaugranes.
I serà a les 8 del vespre. Els blaugranes hi han viatjat amb tot l'equip, inclús amb els sancionats a la Lliga. Tot i el bon moment del Barça després de la victòria al Wanda, Xavi Hernández no es vol confiar de cara al partit d'aquesta nit i vol aixecar la seva primera copa com a entrenador del Barça.
I sense moure'ns de l'actualitat blaugrana, els Mossos veuen indicis que l'exdirector general i l'excap de serveis jurídics del club, Òscar Grau i Ramon Gómez Ponti, filtressin els contractes de Messi i Piqué amb tota la intenció que es coneguessin els contractes dels jugadors.
La policia catalana va requisar dispositius a les oficines del Barça durant la investigació del Barça Gate i han trobat aquestes converses que podrien deduir que hi havia una intencionalitat per part d'aquests dos directius de l'època Bartomeu que es conegués aquesta informació dels dos jugadors, una filtració que va publicar el diari El Mundo.
I com sempre tindrem temps per a la cultura al final de l'informatiu. Demà divendres arriba al cinema Piedad, és la segona pel·lícula d'Eduardo Casanova.
¿Por qué te da miedo salir solo?
No lo sé. Supongo que porque no puedo.
Mateo, a ti no te da miedo salir solo a la calle, lo sabes, ¿no? A ti te da miedo separarte de tu madre.
Piedad retrata la relació de dependència entre una mare i el seu fill. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. A la gran pantalla també arriba Holy Spider, la pel·lícula danesa candidata a l'Òscar a millor film internacional, protagonitzada per Zaramir Ebrahimi. Pel que fa a les plataformes, destaca l'estrena de l'adaptació del videojoc The Last of Us. D'aquí una estona repassarem les novetats cinematogràfiques d'aquesta setmana.
Vinga, doncs tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fent com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que, com cada tarda, ens apropa el Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Tot i que aquest matí hem començat amb força fred, les temperatures a poc s'han anat recuperant i ara mateix tenim valors entre els 13 i els 18 graus en general, tot i que les comarques del Pla de Lleida queden un pèl més curtes per la boira, per una boira que ja ha anat marxant, però vaja, que ha deixat el dia una mica més fresc que la resta del país. També les temperatures han pujat respecte a les d'ahir, sobretot cap a les comarques del Pirineu, però vaja, tarda molt tranquil·la la que ens espera, amb sol i també amb la presència de núvols mitjos i alts que a estones poden enterbolir una miqueta l'acció del sol. La previsió per demà ens anuncia un temps semblant al d'avui, però amb temperatures màximes amb una lleugera tendència a pujar. Per tant, ambient agradable al centre del dia per l'època de l'any en la qual ens trobem, però evidentment amb fred i amb glaçades a primeres hores del matí a les comarques de l'interior i del Pirineu. Aquest cap de setmana encara pujarà més les temperatures, amb sol, amb la presència d'alguns núvols, però atenció que la setmana que ve ens arriba una irrupció d'aire bastant freda que faria baixar de forma important les temperatures a tot Catalunya.
El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, elimina el delicte de sedició de l'euroordre dirigida a l'expresident Carles Puigdemont, però manté el seu processament per malversació i també per desobediència. Els canvis tenen lloc per l'entrada en vigor avui de la reforma del Codi Penal. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Amb l'entrada en vigor del nou Codi Penal, Llarena ja no demana l'extradició de Puigdemont per sedició i tampoc no ho fa per al nou delicte de desordres públics agreujats, perquè entén que no pot aplicar-li aquest nou article. En el nou auto que ha emès, manté el seu processament per malversació i per desobediència i l'ordre que entri de forma immediata a presó per aquests dos delictes. L'advocada Marta Massip explica a Ràdio Estel que tot i els canvis, si l'expresident tornés a Espanya, seria detingut.
Si se'l detectés, no, al territori espanyol, s'acordaria doncs, la seva entrada a presó.
Els canvis també han estat aplicats als exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, mentre que la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i l'exconsellera Clara Ponsatí passen només a estar processades per desobediència, delicte que no implica penes de presó.
El Tribunal Suprem ja ha demanat també a les parts del judici del procés que es pronunciïn sobre com queden les condemnes i les inhabilitacions, i ara la Fiscalia, l'advocat de l'Estat, Vox i les defenses tenen 8 dies hàbils per enviar els seus escrits, per tant, a partir de demà.
El tribunal dona 8 dies des de demà per estudiar els escrits i determinar si rebaixa les penes d'inhabilitació i en quants anys ho fa. Depèn de la resolució, els líders independentistes condemnats podrien tornar-se a presentar a les eleccions.
La interpretació que farà el PSOE i el Partit Popular del nou escrit de Pablo Llarena i de les conseqüències de la reforma penal és totalment diferent. Mentre el govern espanyol diu que demostra que els fets de l'1 d'octubre continuen sent delicte, el Partit Popular apunta que servirà perquè Puigdemont torni a Espanya amb una catifa vermella.
El govern espanyol aprofita el nou escrit de Llarena per dir que l'objectiu de la reforma no era en cap cas afavorir els líders independentistes, sinó equiparar el Codi Penal a la legislació europea. Ho diu la ministra portaveu Isabel Rodríguez.
Lo que se concluye con esta decisión que hemos conocido en el día de hoy es que efectivamente esos hechos que se produjeron entonces continúan teniendo una condena, un reproche penal y que todos ellos han de responder ante la justicia española.
En canvi, el PP acusa els socialistes de buscar el retorn de Puigdemont i que els condemnats per corrupció tinguin una rebaixa de penes.
Gràcies, Judit. I d'altra banda, el mateix Tribunal Suprem ha donat la raó a Òmnium en el cas del Guàrdia Civil, que els va demanar per l'ús de la seva veu declarant el judici del procés en un vídeo promocional que va fer l'entitat. La gent considerava que s'havia vulnerat el dret a la seva pròpia imatge.
La sentència considera que el dret d'imatge no preval davant l'exercici de la llibertat d'informació d'expressió i per a que aquesta prevalgui és necessari l'interès general, una concurrència que veu innegable en aquest cas.
I encara un apunt de l'àmbit judicial. La Fiscalia Anticorrupció ha suspès l'entrada a presó de Juan Antonio Griñán, expresident d'Andalusia, fins que no es tingui un informe més precís sobre si és convenient o no el seu ingrés al centre penitenciari. Fa dos dies els forenses van dir que no veien clar la seva entrada a presó perquè podria afectar el tractament del càncer greu que pateix.
L'expresident socialista ha de complir una condemna de 6 anys i 2 dies de presó per malversació en el cas del Zero d'Andalusia.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Centrant-nos en la plana estrictament política, el govern no descarta aprovar els pressupostos aquesta mateixa setmana. Ho faran un consell extraordinari que podria celebrar-se demà, tot i que diu que no ho vol fer si no hi ha acord encara amb el Partit Socialista. I a hores d'ara l'acord encara no està tancat i les negociacions segueixen encallades amb els projectes del Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat i la construcció del quart cinturó.
Si el govern i el PSC tanquen un acord en les properes hores, el govern no esperarà aprovar els pressupostos dimarts vinent i convocarà un consell extraordinari demà mateix. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que l'acord és imminent.
Jo estic en disposició que en qüestió d'hores poder convocar el govern per aprovar el projecte de pressupostos si hi ha l'acord. I l'acord, en els diferents àmbits, en les diferents interlocucions, és possible fer-ho i està molt avançat.
En les últimes hores, els contactes entre les dues parts s'han intensificat, però no hi ha hagut cap trucada entre Pere Aragonès i Salvador Illa i es mantenen les diferències sobre punts polítics que encallen la negociació.
I paral·lelament a tot això, el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, acusa l'Estat d'estar-lo provocant perquè, segons ell, vol que perdin les eleccions. L'alcalde ho ha assegurat en una entrevista aquest matí a Ràdio Estel.
Com pot ser de que ens vingui el president del govern i ens digui que la cimera que es farà aquí vol dir que s'ha acabat el procés? Com es poden fer aquestes coses? No ens adonem que ens estan provocant. I ens estan provocant per una cosa, perquè volen que perdem les eleccions.
Segons Xavier Trias, el procés no s'ha acabat i durarà mentre hi hagi la situació de dependència que té Catalunya.
I Trias també ha posat d'exemple l'amenaça del president d'Aena, Maurici Lucena, que quan diu que retirarà diners si no s'accepta l'ampliació de l'aeroport del Prat i assegura que això no es pot permetre. D'altra banda, encara sobre la cimera, l'alcaldable de Junts a Barcelona ha assegurat que assistiria a la manifestació en contra, però que no hi pot anar perquè no serà la ciutat aquell dia.
Centrat en el seu projecte de ciutat, Trias ha apuntat que la solució per acabar amb la pobresa que es viu a Barcelona és generar activitat econòmica i no donar subvencions.
El candidat juntaire ha posat sobre la taula el que per ell és la problemàtica principal de la ciutat, l'habitatge, i creu que perquè Barcelona vagi bé, els poderosos, han d'intervenir i crear llocs de treball. L'alcaldable reitera que la seva lluita passa per crear activitat econòmica.
Jo necessito que la gent guanyi suficient per poder llogar una vivenda. El concepte bàsic, gent per què no té vivenda? Perquè no guanya suficient. I aquí ens hem de plantejar què és el que ens està passant.
D'altra banda, sobre la candidatura a Barcelona, Xavier Trias ha dit que li agradaria que el PDeCAT li donés suport i que espera col·laborar amb ells estretament. A més, assegura que si guanya les eleccions el seu mandat acabarà al cap de 4 anys, però ha deixat clar que té intenció de presentar-se amb una llista continuista amb algú que després pugui optar de nou a l'alcaldia.
I dels possibles substituts ja ha descartat Sandro Rossell que s'inclogui a la seva candidatura perquè ha dit que Rossell no té cap intenció de fer-ho. Trias apunta textualment o guanya o una abraçada a tots i fins a la propera.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Els usuaris habituals de transport públic de Catalunya se senten insegurs al metro, al tren o als ferrocarrils de la Generalitat. Pateixen, sobretot, que altres usuaris el robin o els agredeixin físicament. I alguns passatgers, en declaracions a Ràdio Estel, ja han compartit aquesta insatisfacció amb el servei. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Una d'aquestes usuàries és la Catalina, que ha detallat una agressió i les amenaces que va presenciar fa pocs dies a l'interior d'un tren.
Se sentaron al lado de ellos, yo creo que tenían los pies encima y seguramente les dirían baja los pies o algo, ¿no? Y se levantaron con una agresividad. Uno se puso a mirar y dice, oye, le partimos la cara, le seguimos, a ver dónde se baja y les pegamos. no deben de tener más de 15 años, con una agresividad hablando, que digo, madre mía, da miedo.
La mateixa preocupació la mostra l'Elisabet, passatgera habitual del metro, a qui ja li han robat el mòbil dos cops i assegura haver notat un increment dels incidents.
Ya no puede ir ni sentada bien, porque si no te van robando a la entrada o a la bajada, te van robando el bolso, vas hablando así con el móvil, a la bajada de la parada del metro te lo van arranchando, o hay gente que es muy atrevida también, te falta el respeto. Si no le das una moneda, te van hasta insultando, y eso no está bien.
Totes dues testimonis han demanat més vigilància dins de les estacions i dels combois.
Precisament avui una cinquantena de treballadors de TMB, Renfe i Ferrocarrils convocats per Comissions Obreres s'han concentrat a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir més seguretat al transport públic. El sindicat denuncia l'increment d'agressions físiques i la inseguretat que generen passatgers i treballadors.
Segons les seves dades, des del gener fins al maig de l'any passat es van registrar 65 agressions amb força contra usuaris del metro i tren. 10 més si es compara amb el mateix període del 2021. Durant aquest temps, les agressions cap als treballadors van augmentar més d'un 50%, passant de 13 a 20 casos. La majoria són crits, amenaces o insults.
Per ampliar aquesta notícia, podem saludar a aquesta hora Víctor de la Cruz. Ell és coordinador del sector ferroviari de Catalunya, el sindicat Comissions Obreres. Senyor de la Cruz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Se senten indefensos i desprotegits?
Els treballadors ferroviaris i alguns viatgers en algunes línies, sí. Sí, perquè tenim poc personal. Hi ha alguns trens que no porten ni personal ferroviari, només el maquinista. Tenim el metro per la nit i a últimes hores i a primera matinada tenim problemes d'agressions, els de seguretat privada, els de informació i els que estan fent neteja en les cotxeres també han tingut agressions de grafitari, els que venien a fer grafitis. I això sí que és una problemàtica, i no tinc ja en els trens. En els trens hi ha molts actes incívics i van augmentant.
És en els trens on hi ha una de les zones més conflictives? És a dir, hi ha zones més conflictives que d'altres, transports que tenen més problemes que d'altres?
Sí, tenim, sobretot a les estacions, no a les de metro, però a les altres estacions hi ha més vigilància. I haver-hi més vigilància no hi ha tantes problemàtiques, però amb els trens sí. Amb els trens tenim tres línies dintre de Renfe que són conflictives, tenim també les dues línies del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat i tenim el metro, sobretot quan està obert 24 hores. Les línies de Renfe on hi ha més problemes és la R3, sobretot de Vic cap a dalt, la R1 en tot el seu recorregut, i la R11, sobretot, a partir de Massanet, cap a Llança.
En quines situacions us trobeu, per exemple?
Ens trobem gent que ara puja, com que la gratuïtat dels transports ferroviaris des de fa 6 mesos és a cost zero, són gratuïts, ens trobem que hi ha més demanda. Més demanda també és que amb el poc personal que tenim, quan hi ha una incidència, hi ha més gent fent reclamacions. No tenim prou gent per atendre les reclamacions i això va causant un nerviosisme a tothom, a tots els viatgers. Què passa? Que és on arriben els crits, els insults, la gent té que anar a treballar, ho entenem, o té que anar a estudiar, o té que fer les seves gestions, i si té que reclamar una cosa o el tren arriba tard, l'únic que hi ha allà és el personal ferroviari és quan hi ha crits. Després, quan es fan actes incívics, si l'interventor té que parar un tren perquè vingui als cossos policials, què passa? Que el tren està parat 10, 15, 20, mitja hora. Els viatgers es posen nerviosos, li diuen... I és quan hi ha enfrontaments entre viatgers.
Teniu identificat quins són, més o menys, el perfil d'aquestes persones agressores?
Normalment gent jove i molts d'ells quan venen de festa.
No sé què reclameu des del sindicat per acabar, o quines mesures proposeu per acabar amb aquesta situació.
Primer de tot, reclamem una creació d'una comissió de seguretat que ja des del 2018 l'estem demanant, que inclogui les empreses operadores del transport ferroviari, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, els sindicats i els cossos policials, clar. I després que reclamem més personal. més personal als trens, sobretot, i a les estacions.
Més personal de seguretat, entenc.
Bueno, primer de ferroviari. Per què? Perquè si tenim, en cada tren tenim un interventor, la gent ja sap que ja hi ha algú que pot avisar els cossos de seguretat i ja no fan tan merder com fan normalment. Què passa? Que si el tren no va ningú de personal ferroviari, bueno, fan el que volen. I hasta amenacen entre viatges. Hi ha amenaces. Hi ha línies que és problemàtica anar. I demanem més personal i després demanem que, sobretot a Renfe, ha baixat la seguretat i l'ha concentrat només a les rodalies de Barcelona. I tenim línies com la de Vic cap a Ripoll, que faria falta seguretat. La de R11 a partir de Massanet cap a la frontera ja és molt problemàtica. I per això donem més personal, primer ferroviari, més seguretat tant a les estacions com als trens, i si és vigilància pública, millor, si no, privada.
I us heu reunit ja amb les direccions de diferents operadors o Generalitat, ajuntaments, per traslladar aquestes demandes, i quina resposta heu rebut, si ho heu fet?
Per ara tenim reunions de totes les empreses operadores. Solucions cap. Ells diuen que fan el que poden, però que hi ha un pressupost de seguretat i que no arriben a més. I ara ja fa, des de juliol, hem demanat sol·licitud a entrevista tant a la Generalitat, a l'Ajuntament. Perdona, a l'Ajuntament no estic segur. A la Generalitat segur. I no tenim cap contestació per ara.
Ara, i justament, a banda d'aquestes agressions, coneixíem la notícia de que a partir de l'1 de febrer es prohibirà l'accés al transport públic amb patinets elèctrics, per exemple. No sé si també que això sigui ara un nou motiu de disputa. Ho era fins ara, per exemple, la mascareta, no?, quan usuaris entre ells es recriminaven que un usuari no portava la mascareta posada. No sé si ara s'afegeix un problema més al fet que l'ATM hagi prohibit aquest ús dels patinets.
És un problema i, en la meva opinió, és molt greu. Perquè la gent pujarà en patinet, i quan vingui el personal ferroviari li digui que no, de veritat, amb un tren que estàs per allà perdut, amb 3 o 4 gent que porta patinets, que no els pots fer res. Callar, o si no, avisa els cossos de seguretat. Els cossos de seguretat et diran que per això no venen. Quin problema hi ha? No, que han portat patinets. Doncs diu, fes la vista grossa i deixa'ls. Però clar, si es prohibeix una cosa, es té que complir. Igual que les mascaretes. Tenim molts problemes amb el tema de les mascaretes, sobretot en Renfe, perquè hi ha els pocs trens que tenen interventor, doncs la fan posar, i si hi ha queixes dels altres viatgers, fan parar el tren que vinguin als cossos de seguretat. I això retrasa tot.
Doncs, senyor Víctor de la Cruz, gràcies per ampliar-nos avui aquesta informació, aquestes dades que hem conegut, aquest creixement, aquest augment constant que hi ha de les agressions entre usuaris i també els treballadors del sector ferroviari de Catalunya o del transport públic. Moltes gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
Estel migdia.
Dues i 23 minuts, i sense deixar de parlar de transport públic, els taxistes tornaran a sortir als carrers el proper dimarts 17 de gener en defensa de la tarifa regulada. Denuncien que plataformes com FreeNow volen aplicar una tarifa dinàmica en funció de la demanda.
Serà una concentració i després una marxa lenta convocada per Elite Taxi i Sindicat de Taxi de Catalunya, que començarà a 9:45 del matí. Anirà des de les Torres Venecianes de Plaça Espanya fins al Parlament amb l'objectiu de rodejar-lo, on demanaran una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Territori, Juli Fernández. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha avisat que la mobilització serà molt gran.
Pues será muy grande, como todas las que hacemos. Bueno, hay miedo en el sector, hay mucha preocupación, porque cuando estas plataformas ya atacan de una manera a pecho descubierto, les da igual, atacan a la administración, porque al final al taxi no lo están atacando directamente, sino que van a atacar el modelo. Entonces, esto es muy peligroso.
Elite Taxi fa pocs dies va demanar a la Generalitat que modifiqués la llei que regula el sector perquè consideri que aquestes plataformes com a operadors de transport. D'aquesta manera s'hauran d'acollir a la normativa que obliga, entre d'altres, a aplicar la tarifa regulada.
I amb tota aquesta problemàtica al transport públic, mentrestant, i ja sense el descompte dels 20 cèntims de litre de carburant, el preu de la benzina continua en augment. Per segona setmana consecutiva arriba ara ja fins als 1,61 euros, un 2% més que la setmana anterior, mentre que el preu del gasoil augmentarà un 1,26%, fregant l'euro amb 70 cèntims.
Si es compara amb les dades publicades el 28 de març, les darreres abans de l'entrada en vigor de la bonificació de 20 cèntims, el preu de la gasolina ha caigut un 12,8%, ja que aleshores es trobava a l'1,80 i el del gasoil ho ha fet un 9,5%.
Més coses. L'Ajuntament de Martorelles no es mostra sorprès pel tancament de la planta d'Amazon a la població. Us explicaven també ahir aquí a l'Estel Migdia. És una planta que tanca i on hi treballaven fins ara 800 persones.
Des de l'Ajuntament d'aquest municipi asseguren en declaracions a Ràdio Estel que la multinacional ja els havia explicat la seva intenció i els seus plans d'expansió, uns plans que no tenen cabuda a l'actual polígon industrial d'aquesta població del Vallès. L'alcalde de Martorelles, Marc Candela, diu que la marxa d'Amazon no els deixa tocats de mort.
Amazon no és, diguéssim, l'empresa puntera del nostre polígon. Tenim Covega, Coca-Cola, tenim farmacèutica Towa, que antigament era del grup Esteua, i d'altres. Pacte econòmic directe cap a l'Ajuntament serà molt, molt poc l'impacte. El tenim local i també de la regió a nivell dels llocs de treball i d'aquestes persones i famílies, que és el que ens preocupa i el que ens ocupa d'ara en endavant.
En aquesta línia, Candela demana a Amazon que compleixi amb la seva paraula i asseguri que tots els treballadors que fins ara han treballat a Martorelles no perdin la seva feina.
No ho veuen de la mateixa manera els sindicats. Comissions Obreres i la UGT han denunciat que el trasllat dels treballadors afectats pel tancament és un ero encobert.
El sindicat rebutja l'anunci que preveu reubicar aquestes 800 persones a la nova seu de Saragossa i a la de Figueres. Creuen que el tancament és la voluntat de forçar els empleats a acollir-se a convenis de referència menys avantatjosos o a donar-se de baixa voluntàriament del seu lloc de feina. La UGT, per la seva banda, ha denunciat que el tancament del centre ha agafat per sorpresa els treballadors.
La multinacional, però, per la seva banda, ha assegurat que cap dels 800 treballadors es quedarà sense feina i que ja han començat converses amb el comitè. Canviant de qüestió, nou rècord de trasplantaments d'òrgans a Catalunya. L'any passat se'n van fer 1.346, un 30% més que el 2021, Sílvia.
Tots els hospitals han superat les seves xifres de trasplantaments el 2022. Per tipologia, destaca el de ronyó, que ha superat la barrera de les 900 intervencions per primera vegada. En Francisco Caballero n'és un d'ells i ha compartit la seva experiència.
Los trasplantados renales tenemos una oportunidad más que los otros trasplantes. Nosotros tenemos la diálisis, que aunque la diálisis es como la mili, que no hay mili buena, no hay diálisis buena, pero al menos tenemos donde agarrarnos y donde volver a empezar si todo va mal, volver a empezar y volver a esperar el trasplante, que al final es lo que nos devuelve la vida.
Els trasplantaments pediàtrics també han presentat la xifra més alta de la història l'any passat, amb un total de 61. La directora de Programes de Donació i Transplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, la doctora Teresa Pont, ha explicat que aquestes xifres són gràcies a les noves tècniques quirúrgiques per extreure els òrgans i al nivell d'eficiència de la seva conservació.
S'ha pogut fer tants trasplantaments perquè el model d'eficiència de tots els equips per poder aprofitar els òrgans és extrem a Catalunya. Gairebé són gairebé 4 òrgans per donant, i perquè s'han posat en marxa noves tècniques quirúrgiques, el partir un fetge per poder donar resposta a un nen i un adult o dos adults. S'ha pogut posar en marxa els sistemes de perfusió ex situ, és a dir, màquines per poder recuperar aquests òrgans, i això segurament anirà a més.
El 2022 també va ser el segon millor any a Catalunya en número de donants. En van haver 357, un 24% més que el 2021. Només 5 van ser d'accidents de trànsit. Destaca sobretot el rècord de donants vius. Han pujat un 23% amb 178. El perfil del donant a Catalunya és un home de 60 anys, mort per un accident cerebrovascular.
Gràcies, Sílvia, i no deixem la ciència de banda, perquè el govern de Pedro Sánchez destinarà 920 milions d'euros a projectes científics i a la contractació també de nous investigadors. La idea és destinar aquests diners a projectes de generació de coneixement i a la contractació d'investigadors amb els programes predoctorals i de doctorats industrials.
Des del govern espanyol destacant que el finançament total per a projectes científics durant el 2022 s'ha incrementat en un 155% respecte a l'any 2018, un any en què també s'han destinat un 57% més a contractes de nous investigadors.
El món de la ciència també ha estat un dels més afectats per la pandèmia. Arran del confinament, moltes investigacions van quedar aturades i encara noten aquest efecte. Unes conseqüències també que ens afecten com a societat. Ens ho explica la Carla Buigas en aquest reportatge.
Quan el món es va aturar el març del 2020, també ho van fer els laboratoris i les investigacions que hi havia en marxa, unes recerques científiques que en molts casos no es podien continuar des de casa. Un factor principal són els materials amb què es treballa, que en molts casos no es van poder tornar a utilitzar. Ens ho explicava Jordi Soriano, que és professor permanent a la Universitat de Barcelona i investigador en neurociència.
Col·laboradors que s'hi van haver de totalment aturar una línia de recerca perquè simplement no tenien o bé personal per desenvolupar-la o bé perquè es va deixar projectes a mitges, és a dir, la gent va quedar confinada, recerca que s'estava avançant va quedar aturada i no van ser capaços de tornar-la a engegar perquè, d'alguna manera, tot el que havien desenvolupat que contenia productes biològics delicats i que van acabar caducant.
El confinament també va afectar directament els assajos clínics que es fan en persones. La Isabel Grau, que gestiona assajos clínics a Soguc, el grup espanyol d'oncologia genitourinària, apunta que el confinament i la saturació als hospitals va dificultar molt la recerca.
Les persones i els pacients que estan participant en assajos clínics han de seguir unes pautes molt concretes i fer certes visites als hospitals que durant el confinament es van haver o bé de posposar o, si més no, flexibilitzar, perquè en aquell moment era complicat anar als hospitals que estaven molt, molt saturats i, a més, inclús podia ser un risc per les persones al no estar vacunats en aquell moment encara. Per tant, es van haver de buscar alternatives per només fer aquelles visites als hospitals que eren imprescindibles.
La recerca en oncologia que durant aquest període va quedar en stand-by. Una situació, explica el Jordi, que afecta directament al finançament d'aquestes investigacions que apunta que són poc flexibles.
Que la recerca avui dia és poc flexible. És a dir, tu demanes diners al govern català, espanyol, europeu, d'acord? Se't donen diners per fer una recerca i aquesta recerca l'has de desenvolupar en un temps donat, típicament 3 anys, val? Això vol dir que, clar, si tu tens un compromís per desenvolupar una certa tasca i no la fas, val? No et donen més diners per fer-la més endavant, saps? I això crea un problema, un delta baix molt, molt, molt important.
I una qüestió que afecta també de ple els doctorats. La Júlia Sala és estudiant de doctorat de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i ens explica que l'impacte del confinament cap als doctorats ha estat molt negatiu.
En els doctorats, la Covid, el tancament, ha tingut un efecte molt negatiu en molts aspectes. El fet que estiguéssim tancats no ens ha permès dur a terme les nostres investigacions i, per tant, publicar els nostres resultats, que és del que es tracta la investigació científica, de publicar el que s'ha investigat. Al no poder fer això, no tenim això en els nostres currículums i, per tant, és molt més difícil ara buscar beques, buscar subvencions o trobar inclús feina.
Apunta, però, que davant aquesta situació s'ha donat més temps de contracte a alguns doctorands i també hi ha hagut més temps de reflexió, un apunt que ha valorat de positiu. Una problemàtica, al cap i a la fi, que afecta també a tota la societat, ja que es trigarà més a obtenir els resultats.
La inclusió de nous pacients en els estudis sí que es veurà una mica afectat. Això a la llarga pot fer que els projectes s'hagin d'extendre una mica més del que està planificat i que pugui tenir un impacte en obtenir els resultats una mica més tard del que tens previst.
Tot aquest temps que hem perdut, tant durant el confinament com després tornar a arrencar, tindrà un efecte a llarg termini a com aquests fàrmacs podrien validar-se per tenir una sortida en el mercat. Això és molt optimista, però és més o menys perquè ens fem una idea de quin impacte podria tenir. No és tant en el moment del que va ser el confinament, sinó més a llarg termini quant de temps ara tardaran a sortir nous fàrmacs perquè hem perdut temps d'avaluació de la seva efectivitat.
Unes recerques, per tant, que 3 anys més tard encara arrosseguen les conseqüències del confinament. Investigacions que encara s'estan recuperant.
Gràcies, Carla. I atenció a aquesta notícia. Els treballadors podrien reclamar a l'empresa que els hi paguin les ulleres si les necessiten per treballar. Així ho determina el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Pere.
Ara bé, això no vol dir que a partir d'ara els treballadors puguin anar al seu cap a demanar que els hi paguin unes ulleres noves, sinó que depèn de la justícia de cada país incloure o no aquesta mesura dins la seva legislació laboral. El magistrat del Jutjat Social 3 de Barcelona, Xavier González, ha explicat al matí a Ràdio Estel que la sentència explica que l'empresa ha de vetllar, per tant, per la salut dels treballadors.
El fet de que el que diu la directiva és que l'empresa ho ha d'assegurar. Ha d'assegurar la salut. I el que diu la sentència és, escolti'm, si el treballador ho ha pagat, l'empresa li ha de pagar això.
El que sí que permet la resolució de la justícia europea és que qualsevol treballador en aquesta situació pugui portar l'empresa als tribunals. Els empleats necessitaran un informe mèdic per demostrar que necessiten ulleres, però no s'exigeix que la pèrdua de vista sigui per motius laborals.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
I 35 minuts abans d'obrir la plana comarcal, recobrarem el fil de l'inici d'aquest informatiu amb un apunt. La secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, diu que no prendrà cap decisió precipitada ni imminent sobre si tornar a Espanya després de conèixer la interlocutòria del jutge Pablo Llarena, que només ordena la seva extradició per desobediència i que, per tant, no té risc que hagi d'entrar a la presó. Rovira explica que vol estudiar-ho bé amb el seu equip jurídic i celebra que Esquerra Republicana hagi aconseguit la reforma del Codi Penal negociant amb el govern espanyol. Ara sí, moment per repassar la informació local i comarcal d'aquest dijous. Aquesta nit un home ha mort i una dona ha resultat ferida crítica en un incendi en un pis de Figueres. Això és a l'Alt Empordà. La investigació inicial apunta que podria haver estat accidental.
Durant el matí, els agents de la científica dels Mossos s'han desplaçat fins a l'immoble ubicat al carrer de l'Àngel per prendre imatges i determinar les causes exactes d'aquest foc. Les víctimes eren parella i estaven sent atesos pels serveis socials, però no els constava que tinguessin cap situació d'emergència social. La dona està ara a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estat crític. A l'immoble també hi han localitzat el seu gos sense vida. Durant la investigació de l'edifici, durant la inspecció, s'ha determinat que l'estructura no ha quedat afectada pel foc.
I a Montbrió del Camp, un altre incendi ha cremat un forn de pa de l'avinguda Sant Jordi d'aquest municipi. En aquest cas, però, no hi ha hagut ferits. El foc ha afectat la planta i el soterrani i la planta baixa. Marxem ara a l'Urgell. L'Ajuntament de Josa i Tuixén crearà un espai de salut i aigua al municipi amb la idea de complementar l'actual Museu de les Trementinaires, un antic ofici dedicat a la recol·lecció de les herbes remeieres i olis essencials que hi ha en aquest indret.
I la idea és que hi hagi una zona dedicada a aquest museu i al costat hi haurà una piscina de 15 metres de longitud per fer activitats esportives. A més, un dels objectius futurs és posar en marxa un servei d'aromateràpia on els visitants puguin rebre tractaments corporals i medicinals amb plantes de l'entorn. L'alcaldessa de Josa i Tuixén, Marta Poc, creu que seria una aposta única a l'entorn.
Que és un equipament diferent del que podríem trobar a una altra banda. Una piscina pròpiament no tindria sentit, però si en aquest equipament, a més, hi posem altres recursos, s'estira durant més dies a l'any, no? I sobretot pensant doncs, en les escoles que ens visiten, en les escales rurals, amb la gent que ve a passar el dia en família, les cases són una residència, per tant, és un equipament que pot donar molt de joc.
L'execució d'aquestes obres del nou espai s'hauran de fer en diverses fases, amb l'objectiu que estiguin acabades d'aquí a 2 anys. Per fer-ho realitat poc, demanen més recursos a les administracions.
Més coses. Recordaran que ahir en aquest mateix programa us parlaven del tancament del centre de part de l'Hospital de Martorell. En van parlar amb la seva directora d'infermeria. Doncs bé, avui el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya en reclama l'obertura, Pere.
Sí, des del Consell reconeixen que hi ha una dificultat en el relleu generacional de les llevadores, però diuen que no és una excusa per tancar aquesta àrea de l'hospital, perquè el centre, diuen, que és pioner a tot l'estat espanyol, on els naixements es fan de part natural, motiva i estimula, i precisament estimula, volíem dir, a les llevadores. També han reclamat el suport institucional i la cooperació de tots els agents implicats per tornar a obrir el més aviat possible.
En canvi, l'Hospital Comarcal d'Amposta sí que recuperarà aviat, a partir del pròxim mes de febrer, el servei de parts que s'havia traslladat a la clínica Terres de l'Ebre de Tortosa provisionalment des de l'esclat de la pandèmia.
L'àrea de ginecologia del centre també farà millores per humanitzar l'atenció que dona a les mares. La unitat tindrà un servei de 24 hores i també es faran intervencions de cirurgia ginecològica al mateix hospital. D'altra banda, també s'ha arribat a un acord amb l'Institut Mèdic d'Amposta per la dona per traslladar els parts que tenen de manera privada de pacients que són d'Amposta.
I avui sí que ha pogut començar l'enderroc de les sitges del Sempa de Lleida, després que ahir veïns del barri de les Pardinyes aconseguissin paralitzar-les, atenció, llançant ous als operaris.
Els mateixos veïns s'han reunit avui novament davant l'edifici per tercer dia consecutiu per aturar els treballs i han tornat a llançar-los ous amb l'objectiu d'impedir la visibilitat dels operaris. Tot i la seva oposició, els treballs sí que s'han pogut reprendre. El portaveu de la institució de Ponent per a la Conservació i l'Estudi de l'Entorn Natural, Joan Vázquez, critica la decisió de la jutgessa de no aturar les obres d'enderroc.
Els nostres drets se tiren per terra si ella no decreta, si allarga el procés i no decreta una paralització. Estem indignats amb la justícia, estem indignats amb l'Ajuntament i el que estem veient és l'únic lloc d'Europa en el qual s'està torturant i exterminant a les cigonyes.
L'enderroc ja és visible a la part esquerra de l'edifici.
I a Sants, a Barcelona, el grup d'habitatge del barri ha aturat un desnonament previst per aquest matí al carrer Comtes de Belllloc. Es tracta d'una família vulnerable.
Des de l'associació expliquen a Ràdio Estel que s'han intentat posar en contacte amb els fons voltor, posant sobre la taula la possibilitat d'un lloguer social, però que aquest s'hi ha negat. Així ho detalla una de les membres del grup d'habitatge de Sants, l'Andrea, en una entrevista aquí al matí de Ràdio Estel.
L'hem aturat, però l'hem aturat. Sí. A la convocatòria que hem fet, han vingut moltes veïnes del barri i a l'hora han decidit com aturar i seguir amb, i han acceptat la negociació a partir d'això.
Andrea també ha detallat que és important haver aturat aquest desnonament perquè, diu, dona més marge a la família que es troba a l'espera d'obtenir documentació i per problemes que estan tenint la documentació d'estrangeria per burocràcia. Amb tot, des del grup d'habitatge de Sants asseguren que a dia d'avui els fons voltors són la principal causa de desnonaments.
I acabem aquest recorregut al Baix Empordà perquè a Santa Cristina d'Aro la implementació de la recollida de brossa porta a porta ara fa un mes ja es noten les dades de reciclatge.
En un sol mes, la recollida selectiva ha passat del 24 al 80% i també s'ha incrementat un 75% el volum de residus de fracció orgànica, passant de 13 a 23 tones. Per contra, el rebuig ha baixat un 30%.
2:43 als esports. I comencem a explicant-vos que el Barça aquest vespre s'enfronta al Betis per aconseguir una plaça a la final de la Supercopa que s'està celebrant aquests dies a l'Aràbia Saudita, i el Real Madrid ja va superar el València als penals i avui, per tant, és el torn del Barça.
Serà a les 8 del vespre, els blaugranes ja han viatjat amb tot l'equip, inclús amb els sancionats a la Lliga, tot i el bon moment que viu el Barça després de la victòria al Wanda. Xavi Hernández no es vol confiar de cara al partit d'aquesta nit i vol aixecar la seva primera copa com a entrenador del Barça.
Defensivament estan ben preparats, tiren la línia alta, t'apreten bé, rival tècnicament molt fort, ens costarà robar pilotes. Demà tindrem feina perquè és un equip difícil, ben treballat, sobretot ben dotat tècnicament, i un equip que pateix sense pilota. Intentarem nosaltres tenir la pilota al màxim de temps possible. Aquesta crec que és la clau de demà.
Un rival, el Betis, que també arriba amb bones sensacions després de superar el Rayo Vallecano a la Lliga durant la darrera jornada.
Mentrestant, encara amb actualitat blaugrana, els Mossos veuen indicis que l'exdirector general i excap de serveis jurídics del Barça, Òscar Grau i Roman Gómez Ponti, filtressin els contractes de Messi i Piqué amb tota la intenció que es coneguessin el que cobren aquests jugadors.
Sí, la policia catalana va requisar dispositius a les oficines del Barça durant la investigació del Barça Gate i han trobat aquestes converses en què es pot deduir que hi havia una clara intenció per part dels dos directius de l'època de Bartomeu. Les parts implicades demanen que la jutgessa aparti aquesta informació perquè no té a veure amb el delicte d'administració deslleial i de corrupció que investiga el Barça Gate.
Canviant de qüestió en bàsquet, el Barça ha superat l'ASVEL Villeurbanne aquesta passada nit per 75-82 en el partit d'Eurolliga, en un partit que ha sigut, això sí, molt igualat.
Doncs sí, els blaugranes van suar per aconseguir aquesta victòria, en què Higgins va ser el jugador clau en l'últim tram del partit. Els blaugranes, tot i perdre el primer quart, van remuntar el resultat abans del descans, on guanyaven per 33-42. Després d'una segona part fluixa, en què els francesos els van superar, els homes de Jessica Vicius van poder mantenir el resultat per sobre i recuperen, per tant, el líder del grup a l'Eurolliga.
I encara un apunt més de bàsquet. El català Ricky Rubio tornarà a jugar divendres després d'un any retirat per culpa d'una lesió a l'encreuat. El jugador del Masnou ha fet avui el seu darrer entrenament abans de fer realitat el seu retorn a les pistes.
I, per tant, el retorn de Rubio ja té dia i lloc. Serà la matinada de demà divendres al Moda Center de Portland, la casa dels Blazers. El base català es va lesionar el 28 de desembre de 2021 mentre protagonitzava una actuació estel·lar contra els Pelicans.
En handbol, avui Espanya debuta al Mundial d'aquest esport. Ho farà contra la selecció de Montenegro.
Els hispanos comencen aquest vespre el seu camí cap a sumar la tercera Copa del Món. Ho faran a 8:45 del vespre contra la selecció de Montenegro. Ahir va començar aquesta competició, que va acabar amb victòria de França per sobre de Polònia, una de les anfitriones. Va ser per 26-24.
Ens fixem també en el Dakar, que enfila ja la recta final amb la 11a etapa, una etapa que guanya de moment Luciano Benavides amb motos i Sebastián Loeb amb cotxes.
Benavides ha guanyat avui la seva tercera etapa, ha sigut el més ràpid per davant de Sanders i Price. El francès Sebastián Loeb s'ha imposat a l'etapa d'avui, ha guanyat també la seva cinquena etapa en cotxes, la quarta consecutiva, i ha recorregut els 248 quilòmetres d'aquesta etapa amb 2:56. L'italià continua com a líder d'aquesta classificació, i a Gerard Ferrés, el català Gerard Ferrés, se li ha complicat molt avui la seva lluita per la general després d'haver perdut una hora.
I acabem amb tenis, explicant-vos que Paula Badosa continua amb pas ferm i ja s'ha classificat per a les semifinals del torneig d'Adelaida després de superar Beatriz Maia en 2 sets molt disputats, 7-6 i 7-5. El partit s'ha jugat aquest matí.
Badosa tan sols ha necessitat aquests 2 sets per superar la tenista brasilera, però tots dos s'han decidit per una diferència mínima. El partit ha durat 2:35 i la tenista catalana, que continua d'aquesta manera invicta aquest 2023, ha mantingut sang freda en els moments més decisius d'aquest maig i s'ha mostrat molt segura amb el servei. En la semifinal s'enfrontarà ara amb la russa Daria Kasatkina.
Gràcies, espera un moment ara per a la cultura. Olma Giró asseguda aquí a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
Avui cinema, comencem de cinema avui.
Comencem bé.
Com cada dijous.
Sí, ja
estrenes cinematogràfiques que arriben demà a les nostres pantalles. Una d'elles és Piedad, és la segona pel·lícula d'Eduardo Casanova, un film que ja es va presentar al passat Festival de Sitges.
¿Por qué te da miedo salir solo?
No lo sé. Supongo que porque no puedo.
Mateo, a ti no te da miedo salir solo a la calle, lo sabes, ¿no? A ti te da miedo separarte de tu madre.
Piedad, la
la pel·lícula retrata la relació de dependència entre una mare i un fill. Ho estàvem escoltant al seu tràiler. Els protagonistes són Ángela Molina i Manuel Llunell. La relació dels dos es basa, doncs, en l'obsessió, en el control i en la dependència. A la pel·lícula també es parla de la Pietat, que és la figura popularitzada durant el Renaixement. Per cert, que el seu director, Eduardo Casanova, actor conegut per sèries, per exemple, com Aida, parla sobre la importància que l'art, com en aquest cas, sigui trencador.
Si les deja sin palabras porque les choquea o les impacta o de repente ven algo que sienten que no habían visto o porque se están replanteando algo que no se habían planteado antes, creo que es positivo. Creo que el arte disruptivo, creo que el arte controvertido, el arte provocador hace que tú te cuestiones cosas que no te habías cuestionado antes y que por tanto evoluciones.
A banda d'aquesta pel·lícula, però també demà arriba al cinema la pel·lícula Holy Spider, que vol dir Aranya Sagrada, és la candidata danesa a l'Òscar al millor film internacional.
Todo el mundo habla de ese hombre, la araña asesina.
La protagonista d'aquesta pel·lícula, Holy Spider, és Aramir Ebrahimi, que va ser guanyadora de la Palma d'Or a la millor interpretació a Cannes l'any passat. La pel·lícula explica com un pare de família emprèn, podríem dir, una mena de creuada personal per erradicar la prostitució de la seva ciutat. I aquesta és la candidata danesa a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, així que ja veurem com acaba tot això.
Més coses, també, eh? Doblada al català, s'estrena El riu de la ira, una pel·lícula de Randall Emmett.
Els problemes creixent de les morts per sobredosi d'opioides que només aquest any ja pugen a...
No paren de caure.
Robert De Niro i John Malkovich són dos dels actors dels repartiments que destaquen d'aquesta pel·lícula. La trama és que el protagonista intenta superar la seva addicció als opiacis i a la vegada també persegueix els traficants que l'han traicionat venent-li una droga en mal estat a la seva parella. És una pel·lícula, Xavi, carregada de venjança i de molts trets per al que hem pogut veure en el seu tràiler.
Però no només passen coses als cinemes, també a les plataformes i també les repassem aquí a l'Estel Migdia. Aquesta setmana destaca l'estrena de l'esperada adaptació del videojoc The Last of Us, que l'han convertit en una sèrie.
Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia.
¿Ya no soy tu familia?
No. Eres mercancía.
Aquesta sèrie s'estrena a HBO Max. La primera temporada, que té 9 episodis, se situa 20 anys després que tota la civilització doncs, hagi estat destruïda. Un supervivent d'aquesta catàstrofe, en Joel, que és un dels protagonistes, és contractat per treure una nena de 14 anys d'una zona repressiva de quarantena. Llavors, plegats, junts, comencen a travessar els Estats Units per anar a una zona més segura, un camí carregat d'aventura. I d'altra banda, la mateixa plataforma també s'estrena una nova sèrie, en aquest cas d'animació per adults, que explica la història de l'origen de Velma Dinkley. Segurament no sona el nom, perquè és una de les protagonistes d'Escobido.
I tant que em sona. Moltíssim. Vinga, va, deixem enrere la gran pantalla, perquè dimecres vinent, 18 de gener, s'estrena Terra Baixa, reconstrucció d'un crim al Teatre Nacional de Catalunya, una adaptació d'aquest gran clàssic d'Àngel Guimarà.
I aquesta nova mirada del clàssic Terra Baixa se situa, en aquest cas, al segle XX i converteix Terra Baixa en una mena de thriller sobre la lluita de classe acompanyat de tot un relat detectivesc. A més, l'espectacle comença amb bon peu i ja té confirmada una gira, atenció, per 15 poblacions de Catalunya i també una gira internacional que passarà per Bèlgica i Orleans, que això està a França. El dramaturg Pablo Ley ho publica, ubica l'obra temporalment, ens ubica temporalment on passa aquest Terra Baixa.
És el temps de la bomba de Liceu, és el temps de la bomba del Martínez Campos, és el temps de la, en general d'una constant revolta social a Barcelona, amb moltes bombes, amb atemptats, amb una situació molt tensa políticament.
L'obra es podrà veure al Teatre Nacional fins al proper 26 de febrer.
Per tant, ja ho sabeu, omplir el Teatre Nacional de Catalunya a tothom. I avui també, mira, hem de lamentar una notícia.
Tot i
que podria ser més dolenta, és menys dolenta del que esperàvem. No?
És
perquè
dolenta.
Perquè la històrica revista satírica El Jueves deixarà de publicar-se en paper setmanalment a partir de febrer i ho farà, això sí, ara un cop al mes.
dolenta no tanca, llavors ho celebrem, però que deixi de publicar-se setmanalment per publicar-se un cop al mes és una cosa dolenta. Llavors, què ha passat? Que l'elevat preu del paper doncs ha condemnat a la popular publicació. Els editors del Jueves ho han anunciat a través d'una vinyeta publicada a Twitter. I així, doncs, a partir del 8 de febrer es publicarà la versió mensual del Jueves. Un dels avantatges que la publicació sigui mensual, això sí, és que tindrà un format més ampli, que hi haurà més pàgines. Recordo que de 76 que es passaven a la setmanal que hi havia, en seran 113, així que ho celebrem tant, dintre de tot. Però
els fans tindran més temps per llegir-se tota la sàtira del Jueves. O no ho hauran de fer una setmana, ho tindran tot el mes per llegir-se aquestes fantàstiques sàtires que fa el Jueves. Vinga, més qüestions. L'empresari multimilionari Elon Musk s'ha guanyat un lloc a les pàgines del llibre record, del World Record Guinness, però s'ha convertit en la persona que ha perdut més diners de la història i ha deixat de ser l'home més ric del món.
Exactament, ha guanyat un rècord, però en aquest cas un mal rècord, que és que ha deixat de ser la persona més rica del món i ha protagonitzat, de fet, la pèrdua de diners més gran de tota la història. En xifres, des del novembre del 2021 ha perdut 182.000 milions de dòlars, una xifra estratosfèrica, que ens costa inclús imaginar. Els càlculs s'han fet amb estimacions de la revista Forbes i amb aquesta forta baixada, Musk es queda a la segona posició, ostentant el títol de la persona més rica del món. I en aquest cas el relleu l'ha agafat el francès Bernard Arnault, que és el propietari de l'empresa Louis Vuitton, qui ha estat al de tot del podi ara.
Vinga, va. Bueno, ja ha passat una mica l'hora de dinar, però descobrirem quin és el vi més exclusiu del món. Si us voleu acompanyar els vostres àpats, el que més crida l'atenció és que cada ampolla val atenció 5.000 euros i es fa en un terrat italià.
El camp de vinyes més petit del món, en aquest cas, està ubicat en un terrat de poc més de 20 metres quadrats, molt petit. Les vinyes estan situades en aquest terrat de l'edifici, que de fet és un palau del segle XVI de la ciutat italiana de Reggio Emilia. Es produeixen només 30 botelles de vi a l'any, un vi negre, per cert, i bàsicament el que es busca és convertir-lo gairebé, podríem dir, en una obra d'art de col·leccionista, està al nivell. I és que, de fet, si esteu pensant en comprar una ampolla, haureu de desplaçar-vos fins a la galeria d'art Bonino Arte, a tocar de la on estan ubicades les vinyes. Per internet no s'envien, no es venen. L'inventor d'aquest celler exclusiu és l'empresari col·leccionista d'art, per això dèiem que és una peça d'art, està tot pensat, i exbanquer italià Tullio Massoni.
Vinga, i avui novetats musicals per acabar.
Ja sé de què
no
parlaràs, evidentment.
Avui les notícies musicals encapçalades per la nova cançó de Shakira amb Bizarrap, una cançó farcida d'indirectes a la seva exparella Gerard Piqué.
I la cançó, Xavi, que no la posarem perquè de ben segur que molts ja l'heu anat escoltant al llarg del dia. Atenció, perquè ha rebut la seva primera acusació de plagi.
Vaja, quina sorpresa.
Abans d'explicar-ho, però fem una cosa, si em deixes. Deixem els oients que ho jutgin per ells mateixos, a veure què en pensen. Solo tú.
Vaja, jo diria que és la mateixa cançó.
És la mateixa cançó? Doncs no, no és la mateixa cançó. Estàvem escoltant talls de la nova cançó de Shakira comparades amb una cançó de la cantant veneçolana Briella, que la compartia avui a través de les seves xarxes socials, un fragment dels seus temes que es diu Solo tu i que l'hem compaginat amb la de Shakira i Bizarrap. La cantant ja dic que saquen ustedes vuestres conclusiones.
I ha demanat diners, que si es plagi, ha demanat els calés.
Des d'aquí diem que és pràcticament la mateixa cançó, no sé. Ja veurem com acaba, i si acaba als tribunals.
Va, i com sempre, com música per acabar, avui amb U2, perquè la històrica banda irlandesa ha anunciat avui també que reeditaran les seves cançons més conegudes en un nou àlbum.
I es dirà Songs of Surrender, és el nom d'aquest projecte que explora 40 de les cançons que aviat es diuen que conformen la història i l'extensa discografia d'aquest grup.
La primera d'aquestes reinterpretacions és aquest Pride in the Name of Love, cançó publicada l'any 1984, una de les peces que el grup de Dublín va dedicar a la memòria de Martin Luther King. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i la redacció de l'Estel Migdia, com sempre, l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà al mateix lloc i a la mateixa hora. Bona tarda. In the name of love, one more in the name of love. In the name of love, what more in the name of love? One man caught in a barbed wire fence, one man he resists. One boy washed up
on an empty beach. One boy never will be kissed. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. Took your life, they could not take your bride.